Són les 8 del dia de Sant Jordi, molt bon dia.
Bona diada de Sant Jordi que comença freda per abrigar-se bé. Tindrem un matí més assolellat, però la tarda serà més inestable.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
D'aquest dia de Sant Jordi, 23 d'abril del 2024, matí de Sant Jordi amb sol, força fred, i la cosa es pot anar complicant de cara a la tarda, amb algun ruixat i tempesta a la comarca, però en tot cas no amb molta aigua. Un Sant Jordi que tornarà a omplir els carrers a Palafrugell, de fet, torna després de molts anys als carrers del centre del poble, sobretot al carrer de Cavallers. A Calonge, també un Sant Jordi especial, en un poble de llibres. A Palamós, el Sant Jordi es viu al carrer Major i a la plaça dels Arbres, a la Bisbal, al carrer Ample, a Begur, a la plaça de la Vila, a Platja d'Aro, als jardins de la Biblioteca Mercè Rodoreda, a Torroell, a la plaça de la Vila, a Sant Feliu, a la Rambla, i a molts llocs més a cadascun dels pobles i ciutats de casa nostra. Per tant, avui farem un repàs d'aquestes activitats culturals, de com viurà cadascun dels municipis el Sant Jordi aquest any. També parlarem d'alguna activitat concreta a Palafrugell, perquè s'inaugura un espai dedicat a Tom Sharp a la Biblioteca de Palafrugell. Parlarem de les desalinitzadores que té previst instal·lar el govern de la Generalitat a la Costa Brava, i parlarem d'una persona que ha detingut a Begur després d'una llarguíssima persecució policial. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. En un supermatí que parlarem amb en Carles Pirrenart, que és alcalde de Pals, sobre la campanya Pals i la cuina de l'arròs. I com cada dimarts, parlarem de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguer. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
I Carles Saló, bon dia.
Bon dia.
I avui volem començar, evidentment, parlant del temps. Marc Vila, bon dia.
Bon dia i bona diada de Sant Jordi.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Perquè, evidentment, Marc Vila, volem saber si el temps ens ha de fer la guitza aquest dia de Sant Jordi. Quina previsió tenim per avui?
Avui dimarts, a la nostra comarca del Baix Empordà, la meteorologia es presenta variable i freda. La diada de Sant Jordi d'enguany no serà de màniga curta. En línies generals, cal dir que no esperem una jornada molt adversa, però que quedarà a la banda freda. Només caldrà anar abrigat durant tot el dia i preparar el paraigua per si la tarda ens sorprèn algun ruixat. La jornada tindrà dos parts ben diferenciades, com un típic dia de primavera. El matí, que serà bàsicament assolellat, i la tarda, que serà amb molta probabilitat de creixement de nuvolades que ens podran deixar algun ruixat, que localment pot anar acompanyat de tempesta, però que no se n'espera una gran quantitat de precipitació. Així doncs, tindrem un matí molt aprofitable i una tarda més incerta. La tramuntana també serà bastant protagonista i n'esperem que amb les hores es vagi perdent la força. El matí encara bufarà moderada. Les temperatures seran les protagonistes de la jornada freda que tindrem i aniran dels 2-3 graus mínims als 15-16 màxims. I hem d'esperar que a partir d'avui les temperatures es vagin moderant sense perdre la variabilitat al cel.
Doncs ja ho sabem, algun ruixat, alguna tempesta de cara al migdia a la tarda, però en tot cas sense molta aigua. Tot això mentre el Baix Empordà es prepara per celebrar un Sant Jordi ple de roses i llibres.
Els carrers de la comarca es preparen per acollir fires de llibres i roses, presentacions de llibres o tallers per aquest Sant Jordi, que enguany se celebra avui, dimarts 23 d'abril. Per això volem fer un repàs de les principals activitats que es faran al Baix Empordà per celebrar aquesta diada.
Doncs ho repassarem tot. Per exemple, a Palafrugell hi ha la lectura continuada d'en Josep Pla, també hi ha la inauguració, atenció, d'un nou espai dedicat a l'escriptor Tom Sharp. Ferran.
Tindrà les obres de l'escriptor i alguns dels seus objectes que s'havien exposat a l'hotel Llevant. La inauguració serà per Sant Jordi a les 12 del migdia.
I en una jornada també de portes obertes a la Fundació Pla, a la Fundació Josep Pla Palafrugell, que ja té en marxa la nova exposició permanent, que s'ha renovat 24 anys després d'inaugurar-se la seu actual. La nova mostra és una revolució total respecte de l'anterior, té nova informació que reflecteix els coneixements actuals que els investigadors tenen sobre Josep Pla, i el format és més interactiu i adaptable a l'usuari. A més, l'exposició s'ha traslladat a la segona planta de la seu al carrer Nou de Palafrugell. Però tenim altres notícies més enllà del que és Sant Jordi, i és que el govern comprarà 12 dessaladores d'aigua per la Costa Brava, però cap d'elles serà pel Baix Empordà.
El govern adquireix 13 dessaladores per enfrontar-se a la sequera. Una gran s'instal·larà a Barcelona, mentre que les altres 12 es destinaran a l'Alt Empordà. Al Baix Empordà, la resposta dels alcaldes dels principals municipis de la costa ha estat desigual, des de la crítica a Castellplat d'Aro fins a la comprensió de Sant Feliu de Guíxols i el suport a Palamós i Palafrugell.
La policia local de Begur ha detingut aquest dissabte un individu després d'una intensa persecució policial.
Els agents van rebre una trucada informant d'un intent de robatori en un domicili de la urbanització residencial. Els propietaris no hi eren, però van veure com s'estaven manipulant les seves càmeres de videovigilància de forma remota. En arribar al lloc dels fets, els agents van observar quatre individus fugint ràpidament en un Fiat Multijet.
Ara ens ho explicaràs bé, perquè volem saber en què consisteix aquesta manipulació de les càmeres de videovigilància de la policia. Déu-n'hi-do. Parlant de policia i de càmeres, l'Ajuntament de Palamós ha adquirit un dron per 20.000 euros per la policia local.
L'àrea de seguretat ciutadana de l'Ajuntament de Palamós ha adquirit un dron per la policia local del municipi. Durant el passat ple municipal es va aprovar una modificació de crèdit de 20.000 euros que es destinaran a la compra d'aquest aparell i també a la formació dels agents que faran ús del dron.
En esports, el torrellenc Martí Cateura s'ha proclamat vencedor de la Bike Marathon de Cambrils, que es va celebrar aquest cap de setmana en aquesta ciutat del Tarragonès.
La cita es disputava en dues distàncies de 60 o 46 quilòmetres en format XCM o XCP. Sofín Giovan ha acompanyat a Cateura en la prova femenina.
El comentari d'avui, que Sant Jordi ens l'envia a l'escriptora Sabel Gámez.
Una rosa i un llibre. Ja fa alguns dies que l'aroma de les roses impregna els carrers, els locals i les cases de totes les viles de Catalunya. I això només volia dir que arribava la Diada de Sant Jordi, una festa que ha evolucionat amb el temps i amb els valors que aquesta societat ha aconseguit impregnar en els que hem anat creixent amb ella. No només amb l'olor d'unes flors i d'un sol color, el vermell, sinó amb els llibres que l'acompanyen. Avui dia, aquesta festa s'emplena de roses, però no només de vermelles, sinó de grogues, blanques, blaves, negres, taronges... Tot un ventall de colors i tot un ventall de motius per fer un regal amb un significat, que unit amb un llibre representen uns sentiments, un compartir amb, i que celebrant l'amor, ja en totes les seves vessants, basats en una tradició arrelada a la llegenda de Sant Jordi, que va salvar la vida una princesa que estava presa d'un drac, salva la vida en un dia moltes distàncies entre dracs, reis i reines, prínceps i princeses, amb un gran detall, una rosa i un llibre, o un llibre i una rosa, perquè en una diada de Sant Jordi no pot quedar ningú sense una rosa i un llibre, perquè la cultura i els sentiments sempre van de la mà. Coronem, doncs, aquest gran dia regalant roses i llibres.
Gràcies, moltes gràcies, Sabel Gámez.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, estan passant moltes coses, més enllà de tot el que té a veure amb Sant Jordi. Ahir dilluns van arrencar les dues comissions del Congrés i del Senat sobre el cas Coldo per presumpta corrupció en la compra de mascaretes i material sanitari durant la pandèmia. El Senat, el primer a comparèixer ahir al matí, va ser precisament el principal protagonista del cas, Coldo García, mentre que l'exministre de Sanitat i candidat del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, va comparèixer a la del Congrés i anirà a la del Senat demà mateix. L'exministre, ara candidat del PSC a les eleccions del 12 de maig, va reconèixer que va rebre Coldo García al Ministeri, però assegura que el va derivar cap a responsables tècnics i que no se li va fer cap compra. Durant la seva intervenció, l'exministre va admetre casos aïllats i puntuals que s'han d'investigar i corregir, diu arribar fins al final, i va assegurar que durant els primers compassos de la pandèmia es va haver de gestionar una crisi que els va agafar desprevinguts i sense estar preparats. Pel que fa a Coldo García, Coldo García es va negar a contestar la majoria de les preguntes, es va acollir al seu dret a no fer-ho, amb l'argument que el seu cas s'està investigant judicialment. El grup Feixanet ha anunciat un expedient de regulació temporal d'ocupació, un ERTO, que afectaria 615 treballadors per força major a causa de la sequera. La Generalitat té de termini fins dilluns que ve per donar llum verda a un expedient que es començaria a aplicar a partir d'aquest mes de maig. I afectaria treballadors de Freixenet i Segura Viudes, i variaria depenent de l'època de l'any i l'evolució meteorològica. Si tira endavant, serà el primer gran expedient de regulació temporal d'ocupació atribuït a la sequera com a força major. Freixenet assegura que l'adopta com un exercici de responsabilitat que té com a objecte garantir l'objectivitat del negoci, la seva operativitat i preservar l'empleabilitat. El Parlament basc d'Euskadi, l'endemà de les eleccions, ja s'entreveuen quins seran els acords de govern. PSE, el Partit Socialista i PNB ja apunten a un acord que els permetrà reeditar aquest govern que aplicaven fins ara. Des del PNB asseguren que han escoltat bé el missatge a les urnes i els nacionalistes bascos es comprometen a avançar en els serveis públics de qualitat i també avançar en l'autogovern. I l'Audiència Nacional confirma la decisió d'enviar Luis Rubiales a judici pel petó no consentit a la jugadora Jennifer Hermoso a la final de la del Mundial de Futbol Femení que es va celebrar a Sydney aquest agost. El tribunal rebutja, per tant, els recursos presentats pels quatre acusats. I avui a la secció de tecnologia parlarem d'aquesta notícia, que és que la Comissió Europea podria suspendre a partir de dijous, de demà passat, el TikTok Lite, que és una nova aplicació de TikTok que s'ha llançat a Espanya i que paga els usuaris per veure i interactuar amb els vídeos publicats a la plataforma. En l'advertència que va fer ahir mateix el comissari europeu de Mercat Interior, Thierry Breton, va assegurar que aquesta aplicació podria ser tòxica i addictiva, especialment pels infants, i per això estan estudiant prohibir-la a tot el territori de la Unió Europea a partir d'aquesta setmana. En parlarem, com dèiem, avui a la secció de Tecnologia i d'Oci Digital amb en Martí Seguer. I el que farem ara serà posar una mica de música abans d'arribar, de començar a obrir les pàgines de l'informatiu d'avui per ampliar totes les notícies que us hem explicat fins ara. Posem música i ho fem amb Dua Lipa. Parlem d'Illusion, que ha presentat la cançó que ha presentat els últims dies, que de fet està rodada a Barcelona des de les piscines Picornell de la capital del país. And it's time I take my rose-colored glasses off.
Like
És Illusion de la Dua Lipa. Em dius, és igual que totes les cançons que ha fet Dua Lipa en els últims 4 anys? És igual que totes les cançons que ha fet Dua Lipa en els últims 4 anys. Ens encanta igualment. Dua Lipa amb Illusion.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs ja ho sabeu, Sant Jordi, 23 d'abril, el Baix Empordà es prepara per celebrar un Sant Jordi ple de roses i llibres. Els carrers de la comarca es preparen per acollir fires de roses i llibres, presentacions de llibres o tallers. Per això volem fer un repàs de les activitats principals que es faran al Baix Empordà per celebrar el Sant Jordi. Maria.
A Calonge, poble de llibres, hi haurà signatures d'autors com Marc Bosch, Rafael Casas, Jordi Bonet Coll, Laia Rosés, Beca García, Víctor Pou i Bet Font. Al matí també hi haurà un concert de Rhythm and Blues i a la tarda hi haurà un taller infantil a la biblioteca Pere Caner. A més, podrem trobar-hi un microconcert de l'Associació de Corda de Calonge i Sant Antoni, un taller de coquedama, tallers infantils a la plaça de la Doma, una cercavila i, a més, un ball de gegants. La jornada acabarà amb una ballada de sardanes i un concert del grup de versions COI als Mongrons.
A Palafrugell, als carrers del centre, torna la Fira de Llibres i Roses, que els últims anys s'havia fet a Can Màrio, a la plaça de l'Armengarda o a la Bòbila. Doncs bé, aquest any tornen als carrers del centre, amb l'epicentre al carrer de Cavallers, amb llibreries, floristeries i entitats. A partir de les 9 del matí, la Fundació Josep Pla obre portes obertes amb la inauguració al públic de la nova exposició temporal permanent. De seguida en parlarem i explicarem com va anar la inauguració d'aquesta exposició aquest dissabte. A partir de les 10, portes obertes del Museu del Suro. A 11:15, al Teatre Municipal s'entrega el 39è Premi Escolar Mestre Sagrera. A les 12, ballada de sardanes a Plaça Nova amb la cobla principal de la Bisbal. A 12:15, a la Sala Polivalent de la Biblioteca s'inaugura l'espai permanent Tom Sharp. Ara de seguida en Ferran Castelló ens explicarà en què consisteix aquest espai permanent. I a partir de les 6 de la tarda, al vestíbul del Teatre Municipal, es farà la lectura continuada de l'obra literària de Josep Pla. Aquest any es llegeix el llibre Les Hores, el volum 20 de l'obra completa. A partir de 4:45 de la tarda, el dipòsit d'aigua modernista de Can Màrio tindrà portes obertes, i a partir de les 6 de la tarda, el Priorat Santa Anna, animació familiar amb en Jordi Tonietti i la xarxa, amb l'espectacle El Rodacontes. I a les 8, a Plaça Nova, concert Embarca't, de les Mediterrànies, un concert especial per Sant Jordi. El que dèiem, el Sant Jordi a Palafrugell té dues derivades per començar aquesta inauguració de l'espai Tom Sharp. A la biblioteca, amb obres de l'escriptor britànic molt vinculat amb Llafranc i algun dels seus objectes que s'havien exposat a l'Hotel Llevant fins al canvi de propietat. La inauguració serà avui a les 12 del migdia. Ens ho explica en Ferran Castelló.
La regidora de Cultura, Laura Millena, explica que l'espai serà la sala polivalent de la biblioteca. N'ha parlat en una entrevista a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
Hem fet un petit racó, un moble, on en allà doncs, s'hi exposaran objectes de l'autor, alguns dels seus llibres, de les fotografies.
La Fundació Tom Sharp i la Biblioteca de Palafrugell han impulsat la iniciativa.
I avui, com dèiem, des de les 9, tenim les portes obertes a la Fundació Josep Pla i, per tant, una de les primeres oportunitats per visitar la nova exposició permanent de la Fundació, que s'ha renovat 24 anys després d'inaugurar-se la seu actual. La mostra és una revolució total respecte de l'anterior. Té nova informació que reflecteix els coneixements actuals que els investigadors tenen sobre Josep Pla. I el format és més interactiu i adaptable a l'usuari. A més, l'exposició s'ha traslladat a la segona planta. Ja es pot visitar des d'aquest dissabte, quan es va fer la inauguració oficial. Montero, el president, el director de la Fundació Josep Pla, Francesc Montero, va explicar l'esperit que han volgut donar a l'exposició dissenyada per Carles Fargas.
Hem traslladat tota l'exposició al segon pis. Li hem donat el doble d'espai. És més accessible, és més participativa. Podreu remenar coses, us convidem a remenar, us convidem a obrir calaixos. Us convidem a obrir portes, us convidem a tocar pantalles, us convidem a que intenteu examinar tot allò que us vingui de gust. Perquè és una exposició a la qual, malgrat que hi hagi pantalles, també ens agrada molt el paper. Reivindiquem el paper, la biblioteca i el centre de documentació.
I, de fet, es va emocionar quan va recordar els anys de feina que ha suposat la renovació de l'exposició.
I especialment tres dones fantàstiques. Una és Anna Aguiló, la tinc aquí, aquí d'alguna manera ha comandat la nau fins i tot fins avui, en certa mesura, perquè ha donat aquest suport, ja sap, fins a l'últim moment, fent qualsevol cosa que fes falta, totalment a disposició. I dues persones més, que ja us he dit que quan vaig entrar a aquesta fundació, una de les qüestions que vam comentar amb l'Anna, i vaig preguntar, l'equip es mantindrà? I em va dir, quan ella plegava, i em va dir, sí, sí, l'equip pot continuar. I vaig dir, és que si no, no. I la veritat és que la Mireia i la Marta han estat un equip fantàstic. I per tant, que no funcioni, és que avui ho farem cada 25 anys i tot.
Doncs aquest agraïment emocionat d'en Francesc Montero. Una cinquantena de persones van participar en aquesta inauguració de l'exposició, entre elles el conseller de Recerca i Universitat, Joaquim Nadal, l'alcalde i membre del patronat de la Fundació, Juli Fernández, i hereus de Josep Pla. El conseller va remarcar la importància de conservar i reivindicar el llegat cultural dels municipis.
De tots els equipaments de caràcter cultural, començant per aquesta casa que té Palafrugell, defineixen l'arquitectura d'un projecte cultural de valor universal.
I l'alcalde Juli Fernández va garantir el suport de l'Ajuntament a la Fundació i va confirmar que estan enllestint la negociació amb la propietat de la finca del costat de la Fundació, al carrer Nou, per posar-la a disposició de l'entitat.
Estem molt a punt de tancar l'acord per la compra d'aquest habitatge que hi ha colindant. En reserva de futur, perquè pensem que és una aposta estratègica, estem ja acabant els últims, diguéssim, detalls amb la propietat per fer o bé fer compra o fer una permuta, i en tot cas després sí que posarem a l'edifici la casa a disposició de la Fundació per decidir tots plegats quin és el millor projecte per ell. Per tant,
la nova exposició ja es pot visitar i avui Sant Jordi hi ha portes obertes a partir de les 9 i l'entrada és gratuïta, i a més a partir de les 4 al vestíbul del Teatre Municipal hi ha la lectura continuada de l'obra literària de Josep Pla amb el llibre Les Hores. Hem fet el repàs de Calonge, hem fet el repàs de, en aquest cas, de Palafrugell. Coneguem com es viu el Sant Jordi a la resta de la comarca. Per exemple, Maria, com es viu el Sant Jordi a Palamós?
Palamós tindrà com a acte central la tradicional fira de llibres i roses que es farà al carrer Major i a la plaça dels Arbres. Coincidint amb l'inici de la fira, també es posarà en marxa a la plaça de la Vila la 15a edició de la lectura continuada que organitza la Biblioteca Municipal. En aquesta ocasió, l'activitat farà protagonista el llibre Guanyaràs una mar llisa, de Miquel Martín Serra. Durant el matí també es podrà visitar l'exposició En mans de dona, les pintores del llegat Francesc Galí, a la sala d'actes de l'Ajuntament de 8 a 3 de la tarda. A la tarda, la companyia professional de dansa Cobos Mica Company presentarà al Teatre La Gorga el seu espectacle A Midsummer Night's Dream, basat en l'obra de William Shakespeare.
A la Bisbal, les parades, com sempre, s'instal·len al carrer Ample.
A més, es farà un taller per nadons a càrrec de David Planes. Llavors, es farà una lectura de fragments d'obres per part de l'alumnat de les escoles del municipi i de persones voluntàries. A la tarda es presentaran llibres escrits per l'alumnat de tercer d'ESO de l'Institut La Bisbal. I a les 6 es farà un taller d'estampació de monstres. I a les 7 de la tarda hi haurà una audició de sardanes a la plaça Jacint Verdaguer de la Bisbal.
I altres municipis del Baix Empordà també celebren el Sant Jordi.
La plaça de la Vila de Begur es convertirà en l'epicentre de la festa amb parades de roses i llibres durant tot el dia. A les 5 de la tarda hi haurà l'actuació del grup Ameba i un taller de danses folk que animaran la plaça juntament amb una xocolatada i un tall de coca dels Bacanars, seguits per una audició de sardanes amb la cobla Baix Empordà a 6:45 de la tarda. A Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, els jardins de la Biblioteca Mercè Rodoreda, hi podrem trobar parades de llibres i roses, lectures, tallers de manualitats, una gincana de Sant Jordi, espais de joc a l'aire lliure, un espai per nadons, entre moltes altres activitats. I a l'Avinguda de la Pau de Platja d'Aro també hi haurà diverses activitats, com per exemple sorteig de llibres, una desfilada de twirling o música en viu. La Rambla de Sant Feliu de Guíxols s'omplirà d'autors locals que aniran a signar els seus llibres a les diferents parades de llibres i roses. A més, es farà una hora del conte espectacle Contes de Sant Jordi a càrrec de la companyia La Minúscula a 6:45 de la tarda a la placeta de Sant Joan. I a Torroella de Montgrí, la fira de llibres, roses i entitats omplirà la plaça de la Vila. A més, es lliuraran els premis literaris del Calam de Sant Jordi a les 12 a la plaça del mestre Pere Rigau. A dos quarts de sis es farà un playback del recer Emergent Viu i a un quart de vuit es farà una audició de sardanes amb la principal de Banyoles.
Doncs tenim altres notícies més enllà del Sant Jordi. Perquè el govern de la Generalitat comprarà 12 dessaladores d'aigua per la Costa Brava, però cap d'elles pel Baix Empordà. Fa uns dies el govern, ja us ho vam explicar, anunciava aquesta compra de 13 dessaladores d'aigua per fer front a l'episodi de sequera. D'aquestes 13, una gran dessaladora serà flotant al port de Barcelona per garantir l'aigua de boca a l'àrea metropolitana. Si ha arribat el mes d'octubre, el sistema Ter Llobregat arriba a fase d'emergència 2 per la falta de sequera, per la falta de pluja.
Però les mesures del govern davant la sequera no han contemplat encara cap dessaladora per la franja marítima del Baix Empordà. La resposta dels alcaldes dels municipis més poblats de la zona ha sigut diversa. El més crític de tots està l'alcalde de Castellplatja d'Aro, Maurici Jiménez, que assegura a Catalunya Informació que han estat oblidats. De dues dessaladores proposades a les reunions amb el Consorci d'Aigües, s'han quedat sense cap inversió en la millora dels recursos hídrics per una zona que multiplica per 6 els habitants i on arriben a les 130.000 persones com a usuaris de l'entorn urbà durant el mes d'agost. Al seu parer, això és un nou despropòsit de la Generalitat. També considera que es tracta de l'abandonament d'un territori que en 3 mesos fa grans aportacions a les activitats turístiques que generen el 20% del producte interior brut de les comarques gironines. Més comprensiu es mostra l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes. Considera que és una bona mesura que hi hagi dessaladores com a mínim a l'Alt Empordà i entén que el govern ja hauria de començar a pensar en el Baix Empordà. A més, ofereix un espai per ubicar-ne una. A Sant Feliu hi ha un emplaçament idoni a la zona del port on hi ha una zona de bombeig d'aigües residuals.
I què en diuen els alcaldes de Palamós i de Palafrugell, Maria?
L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, creu que el govern de la Generalitat ha encertat amb la priorització de l'Alt Empordà, ja que té una certa lògica que la Generalitat i el Consorci Costa Brava hagin decidit aquestes mesures pensant primer en aquesta zona perquè Boadella està al límit i es nodreixen exclusivament d'allà. El Baix Empordà ho fan a través de Sau Susqueda Pasteral, que estan un pèl millor. Tenen marge, no descarta, però que s'hagi de començar a pensar en la Costa Brava Centre. Si s'arribés a una situació complicada, es demanaria de seguida que s'actués, matisa. L'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, també entén que ara s'hagi prioritzat l'Alt Empordà. És la comarca en què és més complex perquè depenen de Boadella, que està molt baix, i on hi ha hagut un sabotatge als pous de captació. Entén que la prioritzin. A la Costa Brava Centre i Sud continua, com que s'alimenten del pasteral i una part dels pous de Gualta, fruit de les reserves i de les últimes pluges, tenen garantit, segons li diuen, 12 mesos d'aigua amb normalitat. Aprofita Fernández també per afirmar que hi ha una falta total de planificació. Hi ha una improvisació total i un desgavell de govern. Sembla ser que no hi ha ningú que el mani. Es comença a veure que deixaran de fer les inversions que cal fer i no poden dependre d'aquestes situacions climàtiques cícliques, remarca.
Doncs, més enllà de la sequera, la policia local de Begur ha detingut aquest dissabte un individu després d'una intensa persecució policial. Els agents van rebre una trucada informant d'un intent de robatori en un domicili de la urbanització residencial. Els propietaris no hi eren, però van veure com s'estaven manipulant les seves càmeres de videovigilància de forma remota. En arribar al lloc dels fets, els agents van observar 4 homes fugint ràpidament en un Fiat Multijet.
En diverses ocasions, la policia els va voler aturar a través de senyals acústics i lluminosos, però els 4 individus van desobeir les ordres i van iniciar una perillosa fugida cap al centre de Begur. Durant aquesta persecució, van posar en risc la seguretat dels altres usuaris de la via, arribant fins i tot a circular en direcció contrària a la rotonda de la Cruïlla d'Aigua Blava. En un intent d'aturar-los, el cotxe policial es va situar al costat del vehicle dels presumptes lladres. Aquests van acabar embestint el vehicle policial i, com a resultat, van deixar el cotxe amb el que fugien inoperatiu. Va ser llavors quan la policia va iniciar una persecució a peu per evitar que els presumptes lladres fugissin pel bosc. En aquesta fugida, 3 dels ocupants del vehicle van poder escapar-se. El quart, però, el va enxampar la policia. La policia local de Begur el va detenir per un presumpte robatori a l'interior d'habitatge i per atemptat contra els agents de l'autoritat. El detingut ha passat a disposició del jutjat de guàrdia i el vehicle ha estat traslladat al dipòsit municipal.
I vinculat amb això, relacionat amb això, la policia de Palamós ha comprat un dron per 20.000 euros. Un dron per fer vigilància. Durant el passat ple municipal es va aprovar aquesta modificació de crèdit, que es destinaran a la compra d'aquest aparell i també a la formació dels agents que faran ús del dron.
La voluntat des de l'equip de govern ha estat dotar la policia local de més recursos tècnics per fer la seva feina. Aquest és el primer ajuntament de la comarca que compra aquest aparell per millorar les tasques de prevenció i vigilància. Els municipis de Sant Feliu de Guíxols o Palafrugell també tenen drons. Entre els usos d'aquests aparells hi ha tasques de vigilància en zones d'altres concentracions de persones, l'àrea de platges, control del trànsit rodat, ajudar en recerques o rescats, entre d'altres actuacions. Tot i això, formacions com la CUP van votar en contra d'aquesta modificació de crèdit perquè no ho veia necessari. A més, i com recullen a Ràdio Palamós, en el ple municipal Alexandre Bels, regidor de la CUP, va argumentar la posició de la formació.
I bé, nosaltres doncs, el que no veiem bé en aquest punt és la compra de drons per la policia, perquè al cap i a la fi no deixa de ser un obstacle perquè es faci un servei més de proximitat i de carrer, que és el que necessitem.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Santamaria, va defensar la necessitat d'adquirir aquesta eina i formar la policia per millorar en termes de seguretat i prevenció al municipi. Apunta que aquesta és una eina útil quan es parla de control de trànsit, per exemple.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs continuava el Supermatí, Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal en directe. Aquest passat dijous es va presentar la 31a campanya gastronòmica de Pals i la cuina de l'arròs, que ja ha començat. Ha començat aquest cap de setmana i s'acabarà el 2 de juny. És una de les campanyes més antigues de la comarca i enguany compta amb la participació d'11 restaurants del municipi. Per parlar-nos una mica més d'aquesta campanya ens visita l'alcalde de Pals, en Carles Pi. Bon dia.
Hola, bon dia.
I feliç Sant Jordi, per començar.
Gràcies, igualment. Esperem que passem tots una molt bona jornada.
Com ho viuran a Pals, per cert?
Bé, 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 bé. Ja vam començar una mica els actes previs el dissabte. Van les set dames de Pals, que són dames medievals lligades al nostre municipi, i bueno, va ser un tastet i avui farem animació infantil i hi haurà lliurament de premis de llapis de Sant Jordi. Per tant, sí, sí, interessant. Una diada que crec que són de les més boniques que tenim al nostre país.
En què consisteixen aquests premis del llapis de Sant Jordi?
Són premis, bueno, que van de narrativa i que són tant a l'escola, a tots els nivells a nens de Pals, i després també la categoria ja d'adults, que aquí sí que està obert a tothom. I bé, fa molts anys que celebren i, bueno, també és una manera també de contribuir una mica amb el Sant Jordi.
Molt bé. Doncs aquest Sant Jordi també, que també es viu a Pals. Hem trucat per parlar d'aquesta campanya gastronòmica de Pals i la cuina de l'arròs, que ja ha començat aquest primer cap de setmana. Com ha anat aquest inici?
Bé, no tenim dades, però bé, ha estat un cap de setmana que realment pel municipi hi havia molta afluència de gent. No tenim dades, però entenem que està positiva i que ha anat bé.
Aquest any el lema és sempre amb els nostres arrossaires, un lema reivindicatiu.
Sí, sí, és un any reivindicatiu, un any diferent, un any complex, i evidentment no podia ser d'una altra manera, havíem de donar tot el suport, doncs, a un dels motors principals, i aquí viu moltes famílies del municipi, no? Com és el sector primari, l'agricultura, i en especial l'arròs. Sí, sí. Uh-huh. Un any molt complicat que tindran, i esperem que puguin tirar endavant.
Com afecta la sequera a l'arròs? Vaja, entenc que de ple, total.
Afecta molt i molt. O sigui, de moment ara estan lluitant per veure si poden conreu un 20% del que havien fet l'any passat. Clar, o sigui, és molt i molt poc, i això és ara, aquestes notícies són recents, a veure com acabarà, però en principi no podien conrear arròs. Per tant, realment és un problema molt gran. Sí, sí, per tant, aquesta jornada, evidentment, és del tot reivindicativa i bueno, fent recolzant, no?, en aquest sector. Ja l'any passat no vam fer ni la plantada que es fa tradicionalment, ni la sega, i aquest any, evidentment, tampoc es pot fer. La situació és molt complicada per aquest sector. Sí.
M'interessa això que m'ha dit perquè bueno, arribaven allò veus que no es podria fer ni no es podria plantar res d'arròs. Almenys ara s'està lluitant per poder fer un 20%, ens deia, no? Imagino que es deu estar negociant amb l'ACA, no? Potser, o amb el Departament d'Acció Climàtica.
Sí, tant amb l'ACA com amb el Departament, i a veure si finalment... Que és molt poca cosa, o sigui, ja no hi ha ni aigua, un 20% d'acollida no pot tirar endavant, però bueno, evidentment és millor això que res. I no ho sé, ho deia una mica a la presentació, no? És un municipi de contrastos i tenim molt poca aigua, és un bé que n'hi ha escàs actualment, n'hi ha molt poca i per tant el contrast aquest, no?, de l'estiu, doncs a poca distància que tenim, doncs potser molts apartaments i moltes segones residències en què es veu, i realment és un problema, doncs la sequera, o que si la gespa és més verda o menys verda, o si es poden regar les flors o no, al costat, just al costat tenim uns arrossars secs i que hi ha moltes famílies que no podran conrear arròs. Per tant, bé, és aquests contrastos, no?, que tenim, i evidentment que un motor molt important del nostre municipi és el turístic i que hem de... que la gent que vingui, doncs, que puguin tenir aigua amb la que hi ha i de repartir-la, però no fer-ne un mal ús, no? I, bueno, en això estem, en això estem.
Sí, segurament aquesta és una de les preocupacions de molta gent, un dels temes de conversa, no?, aquest mal ús que hi ha molta gent que farà... Vull dir, que trobarem gespes verdes i trobarem piscines plenes.
Per descomptat, i més, quan deia, no?, el contrast aquest realment és complex, no? Doncs sí, és un problema, però el problema real és que quan una família que té unes fonts d'ingressos, doncs es veu estroncat i no poden tenir-los perquè la plantació d'arròs serà molt petita. Doncs aquest és el veritable problema, evidentment, més que no tenir una gespa més verda o menys verda, i per tant crec que aquesta conscienciació hi ha de ser-hi.
Clar. Ara anem a la campanya, perquè realment és del que estem parlant, però que ja que li detecto aquesta preocupació, realment doncs li vull preguntar si des de l'Ajuntament tenen eines per controlar aquest bon ús que dèiem de l'aigua.
Bé, tenim com tots, no? Eines que ens han traspassat l'ACA, però bueno, això és una altra cosa, és molt llarg, i evidentment aquí tenim unes dotacions que hem de complir al municipi, no nosaltres, sinó tots, i és evident que no tenim més remei que fer-ho complir. Teníem unes dotacions bastant per sobres i bé, amb les campanyes que hem fet, evidentment també hem hagut de sancionar i hem baixat molt i molt aquesta dotació, però s'ha de mantenir encara baixar més. Sí, sí, tant. I els estem, aquestes eines els estem utilitzant com no pot ser d'una altra manera i els seguirem utilitzant tant com faci falta, sí.
La bona notícia és que consultant la previsió ara, que això mai és del tot verídic, però consultant la previsió de pluges a partir d'aquest cap de setmana i durant una setmana, plou cada dia. Veurem això en què es converteix.
Aviam, perquè fa molt de temps, aquesta cantarella, que plourà, però no acaben d'arribar. Mm-hmm. Sentia els mitjans, no?, que deien que potser la tardor, sigueu molt enllà la tardor, tant de bo, de veritat, estaríem molt i molt contents. Mm-hmm. Si vull, ens deixo una mica una jornada tranquil·la aquest Sant Jordi, però a partir de demà que arrenqui, aviam, a veure si és veritat. Sí,
clar. Clar que sí. En tot cas, parlàvem de la campanya de Pals i la cuina de l'arròs, que tenia aquí apuntat quin és el número, la 31ena campanya gastronòmica. De quina manera es pot ajudar a reivindicar l'arròs de proximitat, l'arròs de Pals, i també la relació de l'arròs com a punt central de l'economia de Pals?
I tant, és un dels elements bàsics, com deia, i que lliga una mica tot el que tenim com a municipi, no? Perquè tenim un sector important, el sector turístic, i un turisme familiar, que, tant platja com nucli antic, història, i tot això ho podem, una gran gastronomia, i tot això, el nexe d'unió que tenim en tot això és l'arròs, no? Els arrossars, l'arròs, i per tant crec que és una campanya, doncs, que lliga molt, no?, la promoció que tenim al nostre municipi a través de la gastronomia, d'activitats familiars sostenibles, que posa una mica en valor aquesta singularitat, no?, i aquests atractius del nostre poble. Sí, és un element central, sí. A més, tenim és arròs del Molí de Pals, arròs de l'Estany de Pals, i a més hi ha també els vins del celler de Mageli, un celler del municipi, i per tant, sí. i crec que és la millor manera de promocionar el municipi de Pals.
Sí. Maridatge pel sec, no?
I tant.
Si el vi també és de Pals.
Sí.
A nivell de dades, de xifres, ara ho dèiem, la campanya ha començat aquest cap de setmana i durarà fins al 2 de juny. Quants establiments hi participen i com es configura una mica aquesta campanya?
Bé, tenim 11 establiments que hi participen, estem molt contents, són molts que s'hi involucren ja tradicionalment, I bé, ja és una mica hi ha uns menús, hi ha uns entrants variats amb un plat principal que no pot ser d'una altra manera, és de l'arròs de Pals i postres, i cada restaurant, doncs, aquest primer i els postres, doncs, ho varien segons les seves conveniències, no? I van menús una mica de preus tancats, entren pa i cafès, i que van des d'oscil·lar entre els 40 i 75 euros, segons la tipologia i el menú del restaurant.
El tema dels preus es decideix conjuntament amb l'Ajuntament o es posa algun barem o ho decideixen directament els establiments?
Es parla amb nosaltres, però són els establiments els que, segons la tipologia de cada i de cada menú i de cada restaurant, són els que es fixen.
Molt bé. I també tots amb vi de Mageli, també, tots els casos.
Tots, sí, són tots del vins del celler de Mageli.
Hi ha activitats complementàries, no?, vinculades a tots aquests, a l'arròs, entenc, també, i al vi.
Sí, tenim activitats complementàries. Tenim molts establiments locals que s'han involucrat, com, per exemple, la pastisseria Suitauri, que ofereix pastissos i dolços amb arròs de Pals, fins i tot reprodueixen, que vam poder veure la presentació de la campanya, doncs imatge gràfica de la campanya. L'Hotel La Costa, per exemple, també ofereix un paquet especial d'una nit per dues persones amb esmorzar i menú de l'arròs inclòs. També el Turisme Rural Camp Peraní, que també ofereix un paquet especial també de dues nits per dues persones amb dret de cuina, barbacó i piscina, i també Impals, que ofereix un 10% de descompte en els seus allotjaments turístics. Per tant, és bo també que a nivell de municipi les diferents els negocis locals s'involucrin, no? I per això veiem ja no només els restaurants, sinó molts negocis que també s'involucren, que és bo, és el que deia a l'inici, no? És una manera de promocionar conjunt de tot el municipi que se centra en l'arròs.
Per tant, també activitats vinculades. Mira, ara estava veient aquest cap de setmana que ve, no està malament, visita guiada i tas de vins a la Torre de les Hores, amb el Vívid, no?
Sí, tenim activitats també complementàries, que també no només negocis, sinó que és una d'aquestes. Convido a tothom, amb unes vistes espectaculars des de la Torre de les Hores, però també hi ha visites al celler Mageli, amb degustació de vins i activitats de ioga. Tenim la ruta de l'arròs amb el trenet del Xiulet de Pals, que visita els camps d'arròs. També passejades a peu pels arrossars o passejades pel parc natural centrades en observació d'ocells. I també hi ha el torneig de golf de Pals i la cuina a l'arròs, que ja també és la 14a edició. O sigui que també estem farcits. I aquest any també tenim dues novetats importants i crec que també destacables, que és que per primera vegada s'organitza al municipi una visita guiada inclusiva per a persones amb discapacitat visual. És una iniciativa inclosa en el Pla d'Accessibilitat promogut pel Consell Comarcal del Baix Empordà i que estem adherits des de fa anys. Per tant, crec que és interessant, i també els joves del CIE, que és el Servei d'Intervenció Educativa, doncs també han creat un escape room pel dissabte 1 de juny.
Anomenat
Primavera als Arrossars. Sí.
Ah, mira, molt bé. I veig una sortida d'observació d'ocells al Parc Natural, tots els aiguamolls i els arrossars. Aquest cap de setmana, precisament, vam anar a passejar els arrossars, vam pensar, mira, ens agradaria que ens expliquessin una mica totes les característiques dels ocells que estem veient. I mira, casualitat, just el diumenge 2 de juny, una sortida d'observació d'ocells.
I tant, sí. Crec que és interessant, i el que deia és vincular una mica tot el que representa aquesta campanya, que com m'heu dit a l'inici, 31ena edició, són de les més antigues, i que per tant que va molt més enllà només de degustar, que evidentment és el principal en els restaurants, però que engloba moltes activitats en el nostre municipi.
Doncs aquesta campanya de Pals i la cuina de l'arròs, que ja ha començat i que s'allargarà fins a principis de juny. Alcalde de Pals, Carles Pi, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres i molt bona diada de Sant Jordi.
Igualment. Doncs a aquesta hora del matí és moment de la secció de, com cada dimarts, parlem de tecnologia i d'oci digital. Dimarts de Sant Jordi i avui parlem de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguer. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Feliç Sant Jordi, per cert.
Igualment, igualment.
Que vagi molt bé el dia. Notícies, com dèiem, de tecnologia. Comencem, va, després ja vindran les males notícies, que si intel·ligència artificial, que si no sé què, però comencem amb una bona notícia, que és la Viquipèdia en català, que arriba als 750.000 articles.
Doncs sí, la Viquipèdia en català està de celebració. Aquesta setmana ha arribat a la xifra de 750.000 articles. L'Enciclopèdia Lliure, on participen milers de voluntaris de manera desinteressada, va començar el 2001 amb l'article dedicat a l'ABAC. A partir d'aquí tan sols es va tardar 7 anys en aconseguir la fita de 100.000 articles i a finals del 2016 ja en tenien un 500.000, coincidint amb el 15è aniversari. Durant aquests últims anys, els viquipedistes han fet noves passes per garantir l'estàndard de qualitat de les informacions. Exemple d'això és la incorporació de criteris de revisió interna, sistemes de detecció de plagi i vandalisme i, sobretot, la veracitat de les fonts bibliogràfiques. Això en conjunt els ha portat a situar-se entre les 10 millors llengües en el rànquing dels 10.000 articles essencials, ocupant un 5è lloc i només superat pel serbi, per l'anglès, el castellà i el xinès. El principal repte de futur de la Viquipèdia és continuar creixent fins al 1 milió d'articles, mantenint l'interès dels continguts. Això ho volen assolir reduint el nombre de traduccions provenents d'altres idiomes, que acostumen a portar referències etnocèntriques per oferir més peces originals amb el seu propi segell i valor afegit.
Doncs felicitats a la Viquipèdia, com sempre, doncs, evidentment, una eina imprescindible. Felicitats de part ja de pas en David Parreño, un dels viquipedistes de sí. casa nostra, que també, evidentment, ha contribuït moltíssim a arribar a aquesta fita.
Doncs sí.
Doncs sí, i a més, és allò, té la Viquipèdia allò de que tenim aquesta, tots aquesta relació amor-odi, no? Que en principi és una font inesgotable d'informació i de coneixement, i a més, sí. però després el problema és que... que a vegades hi ha coses que no estan contrastades.
Sí, cal contrastar la informació que hi trobem, però també passa en altres pàgines web, eh?
I sobretot remarcar lo maco que és el nom de la Viquipèdia en català. Home, és Viquipèdia en ve baixa, ni Wikipèdia ni res, Viquipèdia. Això està molt bé, que altres llengües no tenen el nom traduït al català i tampoc d'aquesta manera tan maca. Va, anem amb altres temes, una mica sí. més una mica més complicats. Per exemple, sí. que Brussel·les amenaça de suspendre l'aplicació de TikTok Lite, o Lite, no sé com n'hem de dir, perquè és addictiva i tòxica.
Doncs sí, la Comissió Europea podria suspendre a partir d'aquest dijous...
O sigui, demà passat.
Exacte, la nova app de TikTok que ha llançat a Espanya i a França i que, atenció, paga als usuaris per veure i interactuar els vídeos publicats a la plataforma.
Val, és a dir, no el TikTok normal, sinó no. aquesta nova eina que paga als usuaris.
Sí. És l'advertència del comissari europeu del mercat interior, en Thierry Breton, en un missatge breu a la xarxa X, assegura que la nova aplicació podria ser tòxica i addictiva com les cigarretes, especialment pels infants. L'executiu comunitari ha obert un expedient sancionador a TikTok per haver infringit la nova llei de serveis digitals perquè no ha respost un requeriment d'informació sobre els riscos. És per això que li dona un termini fins demà mateix. Sí, sí. I és que la normativa obliga a les grans plataformes a elaborar avaluacions d'impacte abans de posar en marxa un nou programa al mercat comunitari. El liberal francès encarregat de les telecomunicacions ha explicat que és el primer expedient que obre Europa des de que va entrar en vigor la nova llei dels serveis digitals. L'executiu ha comunicat la intenció d'imposar mesures provisionals com la suspensió del programa de recompenses a l'espera de l'avaluació de la seva seguretat, tret que TikTok presenti aquests informes.
Val.
I recordem, demana tots aquests informes i diu que no és segura per menors, tot i que l'app en principi va dirigida a majors d'edat.
Eh? Vale, sí, que no han presentat un informe que digui que es pot restringir l'ús, no, pels menors, no?
No han presentat res.
I què és això de TikTok Lite?
Doncs mira, és un programa que permet als usuaris acumular punts i visualitzar contingut nou i convidar amics a registrar-s'hi. Per exemple, el saldo de punts que s'obtinguin es podran bescanviar per recompenses com targetes de regal d'Amazon o per diners directament a PayPal. També es poden donar a altres continguts de TikTok.
Vale,
com donar.
Donar els diners. O sigui, jo vaig mirant TikToks i em donen punts per cada TikTok que miro i avaluo, no?
Exacte.
Carai, sí, és una mica perillós, eh? Bueno, mira, doncs a veure què passa, però en tot cas, a partir d'aquest dijous de demà passat podríem veure alguna novetat sobre aquest TikTok Lite. Més notícies, així també preocupants. Milions de cookies d'usuaris espanyols estan a la venda a la Dark Web.
Sí, i això posa en risc la seva privacitat i seguretat. Segons un estudi recent que llegim al 324, Espanya és el país europeu amb més cookies a la venda en mercats il·legals, amb més de 554 milions disponibles. Aquesta informació ha estat robada mitjançant malware i es pot utilitzar per diversos fins delictius, com ara el robatori d'identitats, atacs de phishing o l'accés no autoritzat a comptes.
I com ens roben aquestes cookies?
Doncs mira, els ciberdelinqüents utilitzen programari maliciós, com ara keyloggers, troians, per trobar les cookies dels dispositius dels usuaris. Aquest malware pot capturar dades directament dels ordinadors o interceptar-les durant la transmissió, per exemple, en xarxes wifi poc segures.
Val.
Un cop obtingudes, les cookies es venen a la dark web a preus baixos.
Clar, quins riscos suposa això pels usuaris?
Doncs déu-n'hi-do, les cookies robades poden contenir informació personal sensible, com ara noms, correus, contrasenyes, números de telèfon i fins i tot dades financeres. Aquesta informació pot ser utilitzada pels ciberdelinqüents per diversos fins.
Val.
Mira, t'explico alguns. Per exemple, robatori d'identitats. Els ciberdelinqüents poden utilitzar les dades personals per suplantar identitats dels usuaris i cometre fraus financers o obrir comptes a nom d'un altre. També els atacs de phishing, que poden crear correus electrònics o missatges de text falsos que semblin provenir de fonts legítimes per enganyar els usuaris perquè revelin informació personal o facin clic en enllaços maliciosos. També els accessos no autoritzes a comptes que poden utilitzar per robar o per iniciar sessió en comptes dels usuaris i robar-los directament la informació o les transaccions que s'hagin fet allà.
Val. I clar, com ens podem protegir davant de tot això?
Doncs mira, hi ha diverses mesures per aplicar. Per exemple, mira, mantenir el sistema operatiu, el navegador i les aplicacions actualitzades. Això ens ajudarà a tancar vulnerabilitats que podrien ser explotades pels ciberdelinqüents. També instal·lar i utilitzar antivirus. Val. Un antivirus actualitzat pot eliminar malwares del dispositiu.
Val.
Desconfiar d'enllaços ocults o aplicacions i programes poc conegudes.
D'acord.
No fer clics en enllaços sospitosos ni descarregar programes de fonts no fiables.
Val.
Utilitzar contrasenyes segures, que això ens protegirà molt, i activar la verificació en dos passos. Estic cansat de dir-ho, però és que hi ha molta gent encara que fa servir UA2B3C minúscules, majúscules. Utilitzar contrasenyes segures, sobretot, i la verificació en dos passos.
Sí.
Això ajuda moltíssim, perquè a més de la contrasenya, amb una altra, d'alguna altra manera has de dir que ets tu. Per exemple, amb el mòbil, o bé, hi ha molts mètodes, o també en un SMS has de posar un codi. Bé, aquesta és per mi una de les més efectives. També, anar amb compte amb els que es descarrega, és obvi, però adjunts de correu electrònic poden portar software maliciós. I també gestionar les cookies amb criteri, no acceptar les cookies per defecte i esborrar-les regularment del navegador.
Val.
Això ajudarà també a reduir la quantitat d'informació personal que s'emmagatzema en el nostre dispositiu.
Val.
Quan ens l'ataquen, ens poden robar, diguéssim. Val?
Per tant, això de les cookies és allò, aquest missatget que et surt a sota de vols acceptar les cookies? No, bons, normalment diem o sí, a vegades dic que no. Tampoc no saps quina és la diferència entre una cosa i l'altra.
Bé, que guarda informació.
Però, exacte, aquí sí, ho tenim, sí, sí. Aquí ho tenim, molt bé. Va, més notícies. Elon Musk confirma que Twitter estudia cobrar alguns usuaris per publicar o fer like. A veure, amb això.
Doncs sí, Elon Musk, el propietari d'X, abans Twitter, ha anunciat que la plataforma està estudiant la possibilitat de cobrar una petita quota als usuaris nous per poder publicar o fer like a les publicacions. L'objectiu d'aquesta mesura sembla que no seria econòmica, sinó combatre el problema dels bots d'espam, que s'han convertit en un dels principals maldecaps per la xarxa social.
Val, és a dir, que els robots que estan allà, allò, usuaris falsos, no?
Exacte, sí. Musk explica que els mètodes actuals de detecció de bots ja no són efectius i que la intel·ligència artificial ha permès crear bots molt més elaborats que poden superar fàcilment els tests. Per aquest motiu, considera que cobrar una petita quantitat dels nous usuaris seria l'única manera de dissuadir-los per crear comptes falsos per generar aquest spam. La mesura ha generat controvèrsia, com no, entre els usuaris d'X, ja que molts consideren que és una barrera d'entrada innecessària que pot perjudicar la plataforma. Això sí, Musk ha puntualitzat que la mesura només s'aplicaria als usuaris nous i que, en tot cas, aquests podrien obtenir l'accés gratuït a les publicacions al cap d'uns 3 mesos.
Val. O sigui, et generes un compte i fins d'aquí a 3 mesos no pots publicar ni fer likes. Que això està bé, perquè a vegades veus...
O pagar una petita
Val,
quantitat.
O pagar la quantitat. A vegades veus usuaris, veus perfils polítics que tenen moltes publicacions, o sigui, moltes respostes, molts likes, i dius aquí hi ha alguna cosa que falla.
Sí,
sí. I jo cada vegada tinc més clar que hi ha alguns partits polítics al nostre entorn que estan utilitzant molt massa aquests usuaris. I clar, per tant, aquesta lluita contra els robots és important. Però sabem quan s'aplicaria aquesta mesura?
No hi ha una data concreta ni detalls de com ho farien, però hi ha un motiu, i és que X ha acomiadat la majoria del seu equip de comunicació, amb la qual cosa és difícil contactar amics perquè donguin informacions oficials.
Val, molt bé.
Sí, sí.
Doncs a veure si d'aquesta manera podem aconseguir això, retallar i aconseguir que Twitter, X, sigui un espai una mica més sa. I Meta, és a dir, Mark Zuckerberg, és a dir, Facebook, és a dir, exacte, Instagram, és a dir, WhatsApp, ha presentat una nova versió de la intel·ligència artificial Llama 3.
Doncs sí, Meta ha presentat Llama 3, el seu últim model de processament de llenguatge natural, el PLN, que ha captivat l'atenció de la comunitat tecnològica. Amb les dues versions disponibles ha demostrat un rendiment superior en comparació amb altres tecnologies com el Gemini 1.5, que és el de Google, i en Claude 3. Aquest avenç significatiu consolida la posició de Meta com a líder innovador en aquest camp, establint un nou estàndard en la capacitat de raonament i altres aspectes claus. Una característica que ens llama l'atenció.
Ah, mira'l!
És la naturalesa de codi obert, que fomenta la col·laboració i la millora contínua per part dels desenvolupadors. Aquesta filosofia reflecteix la visió de Meta de crear una comunitat d'innovació oberta destinada a impulsar l'avanç de la tecnologia del llenguatge natural. Amb aquesta base, Meta té l'objectiu de continuar expandint l'ús a altres idiomes per fer que la seva tecnologia sigui més accessible i inclusiva.
Doncs mira, si continues fent aquestes bromes, ja mai més tornaràs a fer la secció en aquest programa. Martí Seguer, moltes gràcies, que vagi molt bé el dia de Sant Jordi.
A tu, igualment, adeu.
I acabarem el supermatí fent un últim repàs a la previsió d'aquest Sant Jordi, a la previsió del temps, amb en Marc Vilà.
Avui dimarts, a la nostra comarca del Baix Empordà, la meteorologia es presenta variable i freda. La diada de Sant Jordi d'enguany no serà de màniga curta. En línies generals, cal dir que no esperem una jornada molt adversa, però que quedarà a la banda freda. Només caldrà anar abrigat durant tot el dia i preparar el paraigua per si a la tarda ens sorprèn algun ruixat. La jornada tindrà dues parts ben diferenciades, com un típic dia de primavera. El matí, que serà bàsicament assolellat, i la tarda, que serà amb molta probabilitat de creixement de nuvolades que ens podran deixar algun ruixat, que localment pot anar acompanyat de tempesta, però que no se n'espera una gran quantitat de precipitació. Així doncs, tindrem un matí molt aprofitable i una tarda més incerta. La tramuntana també serà bastant protagonista i n'esperem que amb les hores es vagi perdent la força. El matí encara bufarà moderada. Les temperatures seran les protagonistes de la jornada freda que tindrem i aniran dels 2-3 graus mínims als 15-16 màxims. I hem d'esperar que a partir d'avui les temperatures es vagin moderant sense perdre la variabilitat al cel.
Escolteu, que gaudiu del Sant Jordi, compreu moltes roses, compreu molts llibres, llegiu-los, com us he dit abans, i nosaltres ens retrobem demà a les 9 del matí, com sempre, al Supermatí, a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Que vagi molt bé.